I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. What's grooving? I'm moving. I like your style of lumping. How charming, just a rapper. Load him up and eat that snapper. I was 16 pints of rum and then I go bum bum. Blowing up in the dark and alive and so I go.
D'arrel tradicional no vol dir ni antiquat ni passat de moda. La cultura popular és tan contemporània com el trap o els balls de TikTok. Aquesta cançó dels britànics Sam and the Bombs i que ha servit de sintonia del programa Mans de Catalunya Ràdio barreja elements de la música balcànica amb el dab i el drum and bass. En temps de pandèmia, les festes populars, l'activitat castellera, trobades geganteres, correfocs i diables, esbarts dansaires, sardanistes, corals, han vist aturada en sec tota la seva activitat i en la majoria dels casos encara no l'han pogut reprendre. Avui al Pop-Up volem saber com s'ho han fet durant aquest llarg temps, de quina manera s'han comunicat. El digital els ha ajudat a mantenir la flama, la cohesió, però i la festa? Com es fa en digital una festa? El Pop-Up, Quim Rutllant, aquesta és la seva empremta.
Quim Rutllant, periodista, divulgador de cultura popular, presentador del programa Mans els dissabtes a les 6 del matí dins el suplement de Catalunya Ràdio i Dicat Mans, Aicat, els diumenges a les 11 de la nit.
Hola, Quim, com estàs? Bon dia.
Hola, Mariola, bon dia, com estàs?
Molt bé, clar, jo m'he quedat una mica sorpresa quan l'Arenyes m'ha dit aquesta que feien servir la sintonia de Mans és aquesta cançó. M'he quedat sí, sí. Molt sorpresa. Has flipat una mica, no?, que ho posessin.
Home, que haguéssim trobat l'arrel de la cançó. Sí, sí, la veritat és que ja quan la vam triar, vaja, això va ser obra de l'Ester Plana, que és l'especialista en la música d'aquestes coses. Quan la va triar ara fa ja uns quants anyets, ja estava triat amb tota la intenció del món. Aquest punt balcànic, però totalment transgressor, no?, i buscant la màxima actualitat, per dir-ho així, i moderno amb els ritmes de la cançó. La versió que hem trobat ho demostra molt.
És boníssima, jo m'he enganxat ja aquesta cançó. Bé, i a més, escolta, vosaltres bastant pioners, eh? Vau ser el primer programa exclusiu en podcast de la ràdio, ara que hi ha tants podcasts, que sí, neixen sota les pedres.
Exacte, el Mans té com una mena de satèl·lits, que és el Licat Mans i el Cerdà.net. El 2006, quan es tanca Catalunya Cultura, transformem el programa de sardanes de Catalunya Cultura a un podcast de la ràdio. El 2006, i existeix des de llavors, a catradio.cat/sardanes, una cosa que en diem l'off sardanista o la cara oculta del sardanisme, perquè en allà en parlem amb molt de... vaja, amb molt poc respecte i molta estimació.
Ostres, és bona aquesta frase. Escolta, Quim, però creus que la cultura popular és un dels àmbits de la cultura més afectats i potser un dels grans oblidats de la pandèmia?
Molt. La cultura, en general, és un dels grans afectats. I la cultura d'arrel, aquella que necessita abraçar-se, aquella que necessita trobar-se a plaça, aquella que necessita, vaja, tots els conceptes que li vulguem posar, el que és la cultura de l'associacionisme cultural, vaja, està tocada, està molt tocada, convindrà ara, i de fet s'està gestant o ha de sortir endavant un pla de, més que econòmic, gairebé de remusculació d'aquesta cultura popular.
Clar.
Perquè el que necessitarà, un cop s'obrin una mica les portes, o una mica més, és tota aquella gent que ha estat un any llarg, gairebé dos, bueno, un any i mig, sense fer res al voltant d'aquestes entitats, tornaran? S'hi posaran de nou? O què passarà? O potser la gent en tindrà moltes més ganes i tindrem moltes més gent dels que hi havia abans? Mai se sap.
Clar. És que s'ha parlat molt de concerts, no?, d'ajudar els concerts que puguin tocar en directe, i el carrer s'ha deixat una mica, no sé, jo l'altre dia veia que es manifestava molta gent de la cultura popular dient, i nosaltres què, les ajudes, no? S'han quedat una mica desemparats.
Sí, 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 clar. També hi ha aquell punt de que, bé, com que és un sector, diguem-ne, molt pacient, perquè és el grup de... Vaja, és una cosa totalment associativa, és una cosa molt, molt despopular, doncs, bueno, ja ens arribarà el moment, ja ho anem entenent, però ara arriba un punt que ja no és el moment, ja hauríem d'haver tingut alguna sortida, alguna finestra d'oportunitat, vaja, tot i que aquest any ha servit per replantejar moltes coses, això s'ha de dir també.
Clar, o sigui, també és això, s'ha tret una mica el gra de la palla. Avui amb en Quim Rotllant repassarem com la cultura popular del nostre país s'ha reinventat en pandèmia. Si coneixeu casos o exemples, ens ho dieu via xarxes, mencioneu @catradio i també doncs, ho farem saber a la resta de Catalunya. Va, avui ens reinventem. Coses que han servit la pandèmia allò per adaptar-nos, per reinventar-nos, allò que hi ha gent que li fa molta ràbia aquesta paraula, però sí que és veritat que hi ha hagut molta creativitat en cultura popular i parles de, per exemple, que s'ha recuperat material històric o d'arxiu, no? Com ha anat això?
Sí, sí, una de les primeres coses que es van proposar al sector, per un costat de la Direcció General de Cultura Popular i parlat del sector de les federacions i coordinadores nacionals, va ser, ja que podem treure suc a la xarxa, recuperem material. Totes les entitats han tingut material durant molts i molts anys en els arxius, material audiovisual, i ha sigut una bona oportunitat ara per digitalitzar-ho, per penjar-ho, cosa que, clar, fins ara no es podia fer pel que fos, no? La tasca de les entitats sempre és cada dia moltes coses a fer i l'arxiu sempre queda allà, això s'ha de fer, això s'ha de fer, i no es fa mai. Doncs ha sigut l'oportunitat en aquest cas, i s'han recuperat eines, s'han recuperat materials històrics interessantíssims.
Sí, clar, s'ha creat clar, molt... A la xarxa s'està digitalitzant tot i també la cultura popular, tot i que sigui una cosa molt tangible, també ha de ser amb documents. Però clar, com que el tema de la cultura popular molt és... Molta gent ho fa de forma per amor a l'art, allò que se'n diu, no? Llavors sembla com més complicat i ara potser s'ha tingut més temps per poder-ho fer, no?
Sí, 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 claríssim. Moltes entitats han aprofitat aquesta aturada llarga per posar ordre. I entre aquestes coses de posar ordre és, escolta'm, des de revisar el web com el tinc previst, o revisar les tècniques o les eines de les xarxes, fins a això, a digitalitzar la història de l'entitat, aquelles gravacions històriques que hi ha, doncs, als anys 60, 70, que les teníem allà amb cintes, doncs s'han agafat i s'han passat, diguem-ne, pel filtre de la digitalització i ara estan molt més a l'abast de tothom, fins i tot.
Que bé. Escolta, què són les caramelles confinades?
Això va ser una cosa... Això no va ser... Clar, posem-nos un any enrere. Les primeres coses a caure fa un any van ser les passions, per un costat, que no va haver-hi temps de reacció, i acte seguit la Sabana Santa en tot el que representa, evidentment, processons i tot això. Però les caramelles, aquest fet social de sortir a cantar amb la teva colla, exemples n'hi ha moltíssims, també les entitats on també es van reinventar. I què van fer? Doncs aquests vídeos participatius, no?, amb les mil finestres diferents, van atrevir-se molts de grups a presentar caramelles cantades cada un des de casa i fins i tot ballades. Va ser una de les primeres propostes que van sortir al voltant de la cultura d'arrel a les xarxes de caràcter audiovisual, aquestes caramelles confinades.
Que bo. Concerts també en directe de músics de l'àmbit del folk també n'hi ha hagut, no?, durant tot el confinament i també en aquesta època de pandèmia.
Totalment. Clar, l'any passat, quan vam entrar en pandèmia, hi havia el final del tradicionari, que no es va poder fer, però tots els grups de l'àmbit del folk es van organitzar, per dir-ho d'alguna manera, a partir del CAT, del tradicionari, i van oferir tota una sèrie de concerts setmanalment, un parell setmanal des de casa. La veritat és que molt de seguiment, i a més amb un feedback molt directe, no?, de toca'm això, toca'm allò, que també tenia la seva conya.
Ah, que bo, clar. Sí, és que el directe, en moltes coses s'ha descobert, les coses en directe.
Sí,
o que sí, sí, amb les via trucades, no sé si també ha passat en aquest àmbit. Clar, assajos, desbars, colles de sardanes per Zoom, això també?
Assajos, sí. Clar, gent diu, perdona, colles de sardanes individual. Sí, sí, sí. Clar, ens hem de posar en un àmbit de competició de sardanes, en la qual... Hi ha tota una tècnica, no només com a grup, sinó individual, de posició de cos, i això els esbars igual, de tècnica personal, etc. I això és el que els caps de colla, entrenadors, han estat intentant mantenir. Amb més fortuna o menys fortuna, moltes entitats no ho han fet, han cregut oportú esperar quan es poguessin tornar a trobar, però moltes de les colles sardanes de competició de primera línia, les que estan al Campionat Nacional de Catalunya, doncs han mantingut d'alguna manera el contacte entre ells amb aquest tipus d'assaig, que no deixa de ser, doncs, mira, entrenament personal. Saps com les sessions aquelles d'aeròbic que es van fer molt tots al principi?
Clar, sí, és com la Patri Jordan, versió sardana, sí, sí.
Total, doncs en versió sardana, en versió sardana total, sí, sí.
Doncs que el digital ho permet tot, la veritat, no? Perquè, per exemple, s'ha pogut fer la votació per la sardana de l'any.
Sí, no? Exacte, aquesta va ser l'altra. El concurs de la sardana de l'any és, per dir-ho ràpid, un concurs en el qual es tria la sardana més popular estrenada l'any anterior. O sigui, cap al mes d'abril de l'any passat, abril-maig, s'havia d'escollir entre tothom quina era la sardana més popular del 2019. No es va poder fer, es va fer el mes de novembre, quan es va poder utilitzar un teatre, tot i que poques setmanes abans van tornar a fer tancament de portes i, per tant, el teatre es va utilitzar, però no hi havia ningú dintre. Només hi havia molts de Catalunya Música, el Palau Federació de Salvadors, i els cobles, i la gent va poder votar en digital, una cosa que la Confederació Sardanista de Catalunya no s'havia plantejat o s'havia començat a plantejar, però no hi veia la pressa de fer-ho. Doncs l'any passat ho va haver d'improvisar a correcuita. I tal és l'èxit, improvisar i fer-ho molt bona nota, per cert, i tal és l'èxit que aquest any, d'aquí a 15 dies, el 15 de maig, hi haurà 15 dies llargs, hi haurà la sardana de l'any passat, representa, i només es podrà votar en digital. Hi haurà gent al públic, però hauran de votar a través de l'AP o a través de... Sí, exacte, d'una AP de la Confederació Sardanista.
Mira, aquí cada dia parlem de la digitalització de diversos sectors, no? I en aquest cas també, doncs, coses que s'estaven preparant i no s'acabaven de digitalitzar del tot, potser després ja acabarà quedant aquesta votació per sempre amb aquesta nova fórmula, no?
No, sense dubte, sense dubte, i tant.
Totalment. I tu no només ets divulgador, ets part implicada, perquè t'hem vist ballar amb la família, amb l'Ester i tots els nanos, al vídeo amb aquest hashtag Jo em ballo a casa, amb l'Esbar Joaquim Ruïra de Blanes i la Cobla dels Sons Essencials. Rumbejada amb aquesta música. Ballant cadascú a casa seva, no? Com va anar això, Quim?
Sí. Això, aquesta peça... Haig de dir una cosa, primer. Aquestes trompetes del principi no són de la Copa dels Sons Essencials, són balladors de l'Esbar, i que si a la Copa dels Sons ho sent em diran per què poses això, Rotllant? Però bueno, total. Ara ens sentireu com entra a la Copa dels Sons, que fan una rumbejada espectacular. Això era per un espectacle...
És una prèvia, una trompeta prèvia.
Exacte. I llavors, era un espectacle de l'Esbar d'en Sergi Joaquim Ruïra a partir dels quatre pals de dansa tradicional, la rumba, la jota, el ball pla i el contrapàs, i bueno, és una peça molt divertida en la qual agafa el pamboli i el converteix en una rumba, com sentireu d'aquí res, i surt l'Esbar. El concepte normal d'un esbar és, o el que té en general la gent, és aquella gent que van en faixa i barretina i surten a la plaça el diumenge i fan el ball del poble. Bueno, hi ha de tot, això existeix, i existeix moltes més coses, com per exemple la gent que reversionen la tradició amb músiques com aquesta.
Va, escoltem-la una miqueta.
Vinga, nois, la rumba del dat!
I es van veient aquí imatges de cada casa, cadascú ballant, un al menjador, l'altre a la terrassa, un amb els nois, l'altre en parella, i va sortint això també. Bé, anem del Jo em ballo a casa als Diables de Ripollet. Avui, amb en Quim Rotllant, volem conèixer dos casos concrets de colles i entitats que s'han reinventat. Saludem el Joan Parra, que és membre dels Diables de Ripollet. Hola, Joan, com estàs?
Bueno, estic bé, però em dic Jordi.
Ah, dius Jordi, ja t'hem batejat també. Jordi Parra, des de quan existiu els Diables de Ripollet, Jordi?
Pues des de 1985.
I a vosaltres com us ha afectat la pandèmia i els confinaments? Són uns 70 aproximadament. Com us ha afectat amb això que dèiem?
Doncs tenir una activitat molt prolífica, fent correfocs, sortides amb el poll-foll o tabalades, hem passat a no tenir res, absolutament res, es va tallar tot. I en certa manera ens hem hagut de reinventar i fer activitats i iniciatives a través de la xarxa.
Teniu, crec, grups de WhatsApp, heu fet reunions setmanals per Jitsi per compartir propostes de coses a fer, però sobretot, hem al·lucinat i hem dit anem a trucar als Diables de Ripollet perquè heu tingut un munt d'iniciatives en l'àmbit digital per mantenir aquesta cohesió, la flama que dèiem, com per exemple Diables Quotidians a Instagram. Explica'ns això.
Sí, això, mira, va sortir precisament d'una reunió, allò, en plan pluja d'idees que podem fer i que no podem fer. I em va dir, hòstia, però és que encara que estiguem confinats, encara som diables i ens sentim diables. I jo quan vaig anar a comprar el pa, també sóc aquell diable que surt a les festes. I vam donar-li voltes a la idea, escolta, i si fent coses quotidianes, disfresses de diables, allò dius, que bo. Al carrer, anem a comprar. Sí, vam repartir trajes a la gent que va voler afegir-se a la idea i vam fer vida normal.
Ai, m'encanta.
Anant al parc, anant a la teixeteria vestida de diable, o anant al forn, o anant a la biblioteca. Saps? Va ser molt divertit per la gent. Va ser també tot un... una sorpresa, perquè et trobaven Diable, que aquí són molt coneguts a la vila, i vestit de Diable, saps?
Clar, és que quan poses una cosa d'aquestes fora de lloc és impactant, clar, la gent volia fer fotos, evidentment.
Exacte.
I també vídeos, no?, que cadascú es gravava a casa seva i feia un muntatge que pengeu al canal de YouTube, vídeos pel Carnaval de Ripollet, heu fet un munt de coses.
Sí, ara pel Carnaval, aquí a Ripollet hi ha la figura del Cabraboc, que és una cosa, és una bèstia que ens acompanya des de sempre, és autòctona d'aquí de Ripollet, i cada any li fem la penjada al Cabraboc, que és com si fos el nostre rei del Carnaval. I com que no podíem fer-ho, doncs, vam proposar de muntar un vídeo amb la colla de gitanes i va quedar molt bé, va quedar molt bé.
Que bo. Sí. Jordi Parra és membre dels Diables de Ripollet. No sé com encareu el futur, perquè estem parlant una mica del confinament i el passat. No sé si obre una mica una finestra.
Hola, hola, que se m'ha penjat.
Una mica, sentim el Quim Rotllat dient coses. S'ha obert una finestra. Hola, hola, Quim Rotllat. Una finestra a fer coses ja al carrer o no? Teniu informació?
Bueno, de moment hem pogut tornar a assajar amb els tabalers, amb els músics, que ja és un gran què, ja és una via d'escapament i dona esperances de poder fer coses. Esperem que de cara a Festa Major, que és a les finals d'agost, podem tornar a fer coses. I si no podem tornar a fer els correfots com havíem fet fins ara, per tema de distàncies, seguretats, d'aglomeracions i tal, doncs poder fer espectacles estàtics. Els espectacles estàtics es pot fer amb un grup de gent de públic comptat, diguem, amb entrada, amb cadira inclús, i els Diables fem un espectacle. Si en un dia no hi hauria prou, doncs podríem fer els 3 dies de Festa Major poder fer el mateix espectacle.
Clar, és una manera de poder estar en aquesta situació i poder continuar tenint l'activitat. Està bé, doncs, si voleu tota la informació, diablesderipollet.com, també els podeu trobar a Instagram, a Facebook, a YouTube, i doncs enhorabona per tot això i per aquesta energia que encara us queda. Gràcies, Jordi.
Gràcies a vosaltres.
Ara. Anem dels Diables als castells.
A prop, les coses que m'importen són a prop. A prop de casa meva i del meu món. A prop del meu carrer, de la meva gent. A prop de la vida que m'envolta a prop. De la nostra forma de veure el món. De la nostra manera de ser com som. De la nostra forma...
Bé, la Montserrat Martí és la presidenta de la colla castellera Els Xerrics d'Olot. Hola, Montse, com estàs, Montserrat?
Hola, bon dia. Bé, de moment bé.
De moment bé. Des de quan existiu Els Xerrics d'Olot?
Bueno, el Xerrics d'Olot existeix des del novembre del 2001, però la primera actuació amb camís de plaça va ser el maig del 2002.
I quan sou la vostra colla?
Mira, s'han entregat unes 400 camises en tots aquests anys, però en aquests moments som uns 60-70 castellers actius a les actuacions.
Clar, jo de fet hi he pensat molt, no?, amb els castellers, amb els castells, perquè de fet si hi ha una cosa que hi ha contacte i gent enganxada és una mica els castells, no? A vosaltres com us ha afectat la pandèmia i els confinaments? Què heu fet?
Bueno, a nosaltres ens ha afectat de ple, és a dir, a partir del moment que es va declarar l'estat d'alarma, aquí es van acabar tot el que eren els assajos i evidentment no ens hem pogut retrobar en cap moment. Per què? Perquè està considerada una activitat d'altíssim risc. Per tant, no hem pogut fer absolutament res.
Ni tan sols assajar, és que clar, no es pot fer, no? En petit comitè, perquè necessiteu els que necessiteu per fer un assaig, no?
Clar, és que necessitem tancar una pinya, necessitem pujar uns sobre els altres i, evidentment, si hi ha una distància de seguretat, això és impossible. No, és impossible muntar un castell a un metre i mig entre casteller i casteller.
Crec que vosaltres en un moment donat us vau plantejar fer assajos amb grups petits, però després vau decidir que no, amb grups bombolla, perquè era o tots o ningú, no?
Exacte. Quan ens van dir que podíem començar i fer assajos amb grups bombolla, sí que ens ho vam plantejar, però a veure si un dels grans valors que és una colla castellera és que tothom hi té cabuda i tothom té un paper, si havíem de començar a triar tu sí, tu no, tu sí que vam decidir que no. O començàvem tots o no començava cap.
Clar, de fet, sí que el que jo deia, com heu continuat o com heu pogut mantenir la flama, no? Perquè per vosaltres és molt important aquesta cohesió a entitats com la vostra, no? Vosaltres ho heu fet a través de les xarxes, no? Mantenir viva aquesta activitat o aquesta cohesió.
Sí, sí, totalment. Hem tingut molta sort de lo que és la responsable de comunicació de la colla, que és l'Anna Cornet, perquè ha tret totes les idees agudes i conegudes i s'ha inventat lo que no s'havia arribat.
Home, la Mona Xerrica, això és boníssim. Explica'ns això de la Mona Xerrica.
La Mona Xerrica, cada padrí, quan un casteller se li dona la camisa i és ja casteller oficial, entre cometes, ha de buscar un padrí. Un padrí que representa que és algú més antic de la colla i que l'acompanya durant la seva vida de casteller. I a partir d'aquí ens vam inventar la Mona Xerrica. És a dir, el dia de la Mona, tots els padrins havien de regalar una Mona als seus fillots. I com que això no ho podíem fer al local, doncs el que vam fer va ser que tothom havia de tirar una foto i es havien de fer fotos i penjar-les a les xarxes.
Ah, molt bé, heu fet això, concursos via xarxes. Escolta, nosaltres, us hem volgut trucar també perquè us volem donar l'enhorabona, perquè té una particularitat molt important, la vostra colla, que té la primera junta formada només per dones de tota la història castellera. Hem tardat, però finalment n'hi ha una que és. Per tant, enhorabona als Xerrics d'Olot, Montserrat Martí, com ha anat això?
Bueno, va ser una cosa que ens hi vam trobar, vull dir, no va ser una cosa premeditada. Hi va haver un moment que es va crear una junta gestora i a partir d'aquí jo vaig anar a buscar les dones més antigues de la colla, que vaig pensar que eren les dones que més temps portaven, i a partir d'aquí ens vam trobar 8 dones i vam decidir muntar una junta. El que ens va cridar més l'atenció és que quan ho vam comunicar a la coordinadora castellera ens van dir que era la primera junta amb tot el món casteller que estava formada tota per dones, i això ens va sorprendre molt. Però sí, som famoses per això, sí.
Molt bé, em faré dels Xerrics d'Olot, ja us ho dic. Gràcies, Montserrat Martí, una abraçada.
Enhorabona. Gràcies.
Tota la informació la podeu trobar a xerrics.cat, també són a Instagram, a Facebook, a Twitter. Bé, Quim Rutllant, aquí hi ha molta vidilla, hi ha moltes coses, de la cultura popular, Quim.
Sí, no t'ho cabries pas, ja t'ho dic ara, Mariola.
Ja, sí. Escolta, mira, et faig la consulta de dos quarts, que l'hem fet a primera hora i ens han omplert les xarxes de propostes. Formes part d'alguna entitat de cultura popular, Quim?
Home, doncs sí.
Seria fort, crec que siguis
Sí, ja seria la bomba. No, des de petit, des de 3 anys, allò que ja t'hi posen i ja no tenen desenganxes. I de moltes, des dels esbars, colles de sardanes, de quiolades, de corals... No sé, de tot una mica s'ha fet,
Escolta una cosa, ja per últim, què és el que has trobat més a faltar? Quina és la festa? Així que anaves cada any, aquestes sortides que fèieu, que ara no les podeu fer tant, què has trobat més a faltar durant aquest any i mig?
Mira, clar, a nivell local, perquè clar, no deixa de ser la cultura de base la que dinamitza el municipi, no? A nivell local, molt, la festa major de l'any passat va ser un passa-passa molt, passa-passa, fins i tot massa. I a nivell de grup, d'entitat i així, segurament anar a fer alguna actuació important que no s'ha pogut fer. I com a festes, jo crec que... això és molt complicat, ara em mullo i em cauran de totes. I jo dic com a gent del Mans, home, que per segon any aquest any tampoc tinguem Patum és una cosa que... podríem dir Covid-19, ni oblit ni perdó,
Ja. Si no, un exemple, d'altres els podeu anar dient a les xarxes. Quim, una abraçada, a tu i a l'Ester. Adéu.
Que vagi molt bé, adéu, Mariola.